Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern de la Generalitat de Catalunya obrirà la setmana vinent una nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys amb sol·licituds fins al 30 d'abril, ampliant el pressupost en 106 milions i elevant el topall d'ingressos fins als 36.279 euros anuals. 36.000, volíem dir 279 euros anuals, per arribar a unes 40.000 famílies en total. Les ajudes oscil·laran entre els 50 i 200 euros, segons ingressos i territori, amb límit també de lloguer, pels lloguers més alts, per facilitar també el manteniment de l'habitatge i prevenir l'exclusió residencial. I a partir d'avui entra en vigor la llei contra la multireincidència, amb la nova norma que reforma el Codi Penal, qui hagi estat condemnat en ferm per més de 3 furts que sumin 400 euros, s'exposa a penes d'un a tres anys de presó. El càstig s'agreuja en el cas dels telèfons mòbils perquè contenen dades personals. A més, el text impulsat per Junts per intentar frenar la reiteració de delictes a les grans ciutats catalanes també posa el focus en la lluita contra el narcotràfic i preveu reclusió penitenciària també per als fraus elèctrics destinats al cultiu de marihuana. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la B10 direcció Nus de Llobregat deixa un carril tallat en aquest punt i provoca retencions importants. També un incendi de vehicle a l'L11 als Alamús deixa la via completament tallada i també està tallada completament la via, en aquest cas a la C25 a Vilobí d'Onyà, per una pèrdua de càrrega. A banda, la C32 ha quedat ja reoberta a Sant Pere de Ribes un cop finalitzats els treballs de reparació de la via després que ahir un camió volqués i vessés líquid corrosiu. I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 23 anys d'Alfarràs com a presumpte autor de l'atropellament mortal d'un home d'uns 80 en un pas de vianants de la C2. La víctima va morir a l'hospital després de resultar ferida greu. Tot i que inicialment el pare del jove va assumir la responsabilitat de l'accident, la investigació va determinar que era el fill qui portava el vehicle, motiu pel qual ha quedat ara en llibertat amb càrrecs per homicidi imprudent. I els bombers han apagat aquest matí un incendi que ha tornat a afectar l'antiga fàbrica Simón de Girona. Segons les primeres informacions, el foc ha cremat una pila de deixalles i no hi ha persones ferides. L'immoble abandonat des de fa anys està ocupat actualment per una vintena de persones. Serveis en fa seguiment des de fa mesos. I la Federació del PSC de les Comarques Gironines manifesta el desacord absolut amb l'abstenció del grup municipal socialista Ripoll, que aquest dijous ha permès aprovar els pressupostos de l'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Per aquest motiu, l'executiva del partit de les Comarques Gironines ha citat de manera immediata els regidors del grup municipal per tal d'exigir explicacions.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Hi ha cançons que mai s'obliden. Aquelles melodies que tornen i et fan viatjar en el temps. Torna-la a tocar, Sam. Jordi Piqué et convida a reviure els temes que han marcat generacions. Dissabte a les 11 del matí i diumenge a les 12 del migdia a Ràdio L'Escala. No t'ho perdis, perquè hi ha cançons que sempre mereixen tornar a sonar.
La lluna cau damunt del mar, la vella ràdio que t'aconsella. El vell mariner ha començat a cantar, dins la taverna sons a cau d'orella. Amb en Joan Brugués anem navegant, entre veles blanques i un poble cantant. Sons a cau d'orella, la ràdio ens porta el cant. Entre veneres i tavernes, amb Joan Brugués les unes.
ones anem navegant.
Amb Joan Brugués, les ones anem navegant.
A Ràdio L'Escala, dissabte a les 12 del migdia i diumenge a les 11 del matí.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Ui, avui, el magazín matinal per encarar bé el dia, amb Joan Brugués.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11, 5 minuts en 46, 47, 48 segons. I això és l'Ui Avui, d'avui divendres. Arribem ja divendres, per fi és divendres, amb una setmana curta, tan sols 4 dies. Hem deixat enrere ja la Setmana Santa. Ja estem a punt d'encarar aquest segon cap de setmana del mes d'abril amb unes temperatures que ens recorden més, quasi, el començament d'estiu. Ara ens hi posem. Però abans, anem a saber què els hi tenim preparat pel dia d'avui.
La programació matinal el divendres a Ràdio L'Escala. De 11 a 12, el programa Ui Avui amb Joan Brugués. De 12 a 1, el magazín. El més calent a l'Aigüera amb Ona Vilà. A la 1, l'informatiu amb l'Ali Giner. A continuació, Zona Mixta. L'actualitat esportiva amb Ivan García. Entreteniment, notícies i esports. La fórmula del matí a Ràdio L'Escala.
Vinga, un dia més, aquesta fórmula que la comencem ara. Ara, en aquest moment, amb l'Ui Avui d'avui divendres, el dia doncs, que tindrem, com no, aquesta secció que ens porta Miquel Pagès sobre reversions, sobre aquests temes, aquestes cançons més versionades, i ens explicarà doncs, aquests grups, aquests cantants que d'aquesta cançó molt coneguda, molt popular, n'han fet versions. Algunes, doncs, més o menys, que segueixen la línia original, diem més o menys de com es va fer aquella cançó, i altres cap al seu terreny. Vull dir que és del tot curiós en descobrir les diferents versions, que algunes a vegades no teníem ni constància de qui fossin, ser que els que doncs, remenem un xic de la música perquè posem cançons i també acompanyem els programes, les seccions que fem en cançons, doncs alguna que altra vegada posem algun tema versionat, però a vegades desconeixem que d'aquell tema hi ha versions de totalment curioses. Això més o menys és el que va reversions. I després també és el dia de cine. Avui doncs, també amb Víctor Alessandra, que ens porta doncs, curiositats, biografies, cançons, també històries de personatges relacionades amb el món del cinema. I si tenim temps, que últimament no hi, quasi no hi arribem, i si arribem l'hem de descapçar, és la secció de la cartellera, perquè ens expliquin quines estrenes tenim aquest cap de setmana. Una selecció de les tres estrenes de pel·lícules que es poden veure si ens agrada doncs, anar al cine. I també, si tenim temps, intentarem doncs, explicar-los si, en el cinema més proper, el cinema de proximitat, què s'hi pot veure. El món del cinema, que no falta mai el divendres. I en tots aquests ingredients, i si els sembla bé, anem a començar a apuntar el que hem d'apuntar del dia d'avui. Sí, ja els deia al començament, tenim temperatures que ja ens recorden més aquesta època ja de primavera, tocar l'estiu, pròpies, podríem dir, ja del mes de juny, però anem a veure perquè pot ser que hi hagi alguna sorpresa, veurem. L'estació 8 de referència és aquesta estació que trobem al nucli antic. Tenim una estació del passeig, una del Pedró. La del passeig, que ens marca una temperatura de, atenció, 25 graus i mig, que això ja comença a ser sèrio, amb una humitat del 35% i una mínima enregistrada, que també, déu-n'hi-do, com s'ha disparat, és que s'ha disparat tot avui, de 15 graus amb 6. Vinga, la resta de territori escalenc, 26, hi ha alguna que s'enfili més, a veure, 26, 25, 26, en tenim una amb 28, atenció, una que la tenim, el sona ben bé a tocar, a veure si l'obro més així, a tocar a l'Estany de Poma, aquesta estació, que ens marca això, 29 graus, Déu-n'hi-do. Anem a la previsió. Ara, què ens diu? Avui jornada gairebé estiuenca en calor a la tarda. Demà arribaran més núvols a partir de la tarda i diumenge dia molt fresc, ennuvolat i en tramuntana. De moment, no guardin... no facin el canvi d'armari, allò de passar ja de roba d'aquesta d'entretemps ja roba d'estiu, perquè encara pot haver-hi algun que altre canvi que ens obligui a recuperar alguna d'aquestes peces. Avui és jornada gairebé estiuenca. No, això ja ho he dit, carai. Anem a les màximes d'avui divendres, entre 26 i 28, i les mínimes entre 13 i 15. El cel serà tot el dia només amb algunes bandes de núvols molt prims a migdia, ambient gairebé estiuenc, amb pujada important de la temperatura a migdia i tarda. En quant al vent, hem començat en calmes de matinada i també al matí, amb un migjorn fluix. A migdia, que girarà a Garbí. Un migjorn fluix a migdia, que girarà a Garbí a la tarda. Diguem-ho bé. Pel que fa demà dissabte, entre dues, 22 i 24 les temperatures màximes i les mínimes entre 12 i 14. El cel serà de matinada fins avançat al matí. A migdia, hi aniran arribant núvols alts i prims, que a la tarda s'aniran fent més espessos. Al vespre i nit el cel ja quedarà molt més cobert, ambient de primaveral tot el dia. Si avui tenim un ambient estiuenc, demà el tindrem primaveral. De moment no parla de pluja. El vent, calmes a primera hora, marinada de llevant de força 2-4 a migdia i tota la tarda. I acabem la setmana amb el diumenge, que aquí ja la cosa ja baixa. Ja s'actualitza el que hem tingut aquests dies, entre 15 i 17. Les màximes, recordin, passarem d'unes temperatures de 26 a 28, acabarà la setmana entre 15 i 17. Les màximes i 12 i 14 les mínimes, amb un cel ennuvolat tot el dia, amb una jornada de cel gris, però en general sense pluja. Només al vespre i la nit poden arribar a escapar 4 gotes, ambient més fresc tot el dia. Entrarà tramuntana moderada de matinada de força 4-6, que es mantindrà també durant tot el dia. La temperatura de l'aigua del mar, 14 graus. Doncs vinga, els he dit això. No facin el canvi d'armari encara, perquè passem d'estiu a primavera i quasi tocant un xic de tardor. Tindrem un xic de tot aquest cap de setmana, com també ha passat altres caps de setmana, que començàvem en sol, continuàvem en pluja i acabàvem en tramuntana. Doncs avui també tenim un cap de setmana amb temps molt variant. Tot això també ens ho detallarà més bé el nostre nou temps, en Sergi Corral, dins l'informatiu de la una, l'apartat de la Meteo. I aquí acabem el temps, però continuem aquests apunts del dia perquè anem a Sants, aniversaris i recordar qui ens va deixar. Vinga, i avui doncs fem extensiu també durant aquests dies el santoral. Comencem dia 10, Sant Ezequiel, Sant Terenci i Pompeu i Sant Dimes. Mira, el lladre bo, senyor. Ens diu que la lluna està quart minvant des de les 6 hores i 51 minuts a Capricorni. L'ambient fresc, més o menys, més o menys. Dissabte, Sant Estanislau, Sant Isaac i Sant Antipas. I el dia 12, diumenge, segon diumenge de Pasqua o de Divina Misericòrdia, Sant Juli, Sant Damià, Sant Senó, i, bueno, i una santa, Santa Vícia. Vinga, Vícia, doncs que... Sí, Vícia, ho dic bé, val. Que no vici, doncs felicitats a ella i a ells que celebren el sant a tots aquests dies, tant avui, demà com demà passat, igualment extensiu també a elles i a ells que celebren el seu aniversari avui divendres, demà dissabte i demà passat diumenge. Moltes felicitats, desitjant que passin un molt bon dia. I qui fa anys avui? Doncs la actriu, humorista, també presentadora, la tenim en aquest programa de cuina a la 2 i també l'hem vist en diversos programes de televisió, on tocarà més UNA i d'altres, com és Sílvia Abril, que fa 55 anys. I Steven Seagal, aquest actor especialista en arts marcials, que era d'aquells que les pel·lícules que podem veure d'ells sempre amb el mateix look i mai es despentina, a més sempre anava amb una cua, molt ben pentinat, i com havia de repartir, que sempre li tocava repartir a tot i a dret, el tio sense despentinar-se i sense arrugar el traje. Doncs avui l'Steven Seagal fa 74 anys. I qui recordem avui que ens va deixar? Doncs Giovanni Rota Rinaldi, conegut com Nino Rota. Va néixer a Milà un 3 de desembre de 1911 i va morir a Roma un 10 d'abril de 1979 a l'edat de 67 anys. Va ser un compositor, pianista, director d'orquestra i acadèmic italià, conegut especialment per la seva música per cinema, sobretot per les pel·lícules de Federico Fellini i Luchino Visconti. I després de recordar aquesta figura de Nino Rota, el compositor Nino Rota, anem a aixecar ja el que és la persiana per anar a fer un cop d'ull a la premsa gironina. I la premsa gironina, a veure si avui tenim un dia de notícia bona, perquè últimament no en portem gaire. Diu, la UDG ja pot comprar el convent de les Butinyanes. Josep Calbó fa un balanç dels seus primers 100 dies com a rector. Tenim més coneixement de la realitat de la universitat. Construir laboratori a Montilivi per el nou grau de farmàcia. Ah, mira, està bé, doncs, que tinguem un nou grau de farmàcia a la UDG. Bé, vinga, va, acabem la setmana amb una bona notícia, perquè en aquests últims dies el titular no era gaire bo. I tenim aquí una fotografia que al peu de foto diu els 120 anys de Josafat. Els subterranis de la catedral de Girona s'omplen per celebrar l'efemèride i reivindicar la vigència del clàssic de Bertrana. Doncs tenim aquí aquesta imatge i veiem un noi, no sé si porta un pinzell a la mà, en el fons hi tenim com una mena de dibuixar la paret que podria ser part de la catedral de Girona. Un part que és com una balconada. Això almenys és el que interpreto jo d'aquesta fotografia que tenim aquí a la portada. I el punt avui, portada gironina, que el seu dossier va dedicat al trueta entre el passat i el futur, amb aquesta polèmica que porta la construcció del nou hospital, perquè també hi ha notícies més negatives que pas positives amb la construcció d'aquest nou hospital, aquest nou trueta, que veurem si les notícies que venen són més esperançadores, perquè ja del tot es tira endavant amb els problemes que últimament ha tingut per que això es pogués fer realitat. Anem a l'esportiu en clau gironina. La victòria val per mono. Els gironins intentaran furgar en la ferida del Madrid al Bernabéu. Recordem, avui el primer partit d'aquesta nova jornada de Lliga entre el Real Madrid i el Girona, que partit que es podrà veure a les plataformes de pagament a partir de les 9 del vespre, i que, el Girona per aquest partit, inclús tenim ja que hi surt aquí a l'escut retro que lluirà avui. Estem en una jornada retro que ha organitzat la Lliga i que farà que els equips juguin avui amb camisetes que van portar fa anys, camisetes doncs, que signifiquen alguna cosa, i la camiseta del Girona és de la 91-92, crec, sí, que va estar a punt de pujar a segona divisió, però va perdre la promoció, l'última promoció que es va jugar aquella temporada, de les que es havia d'anar passant davant del Salamanca. Però avui el Girona jugarà amb la camiseta retro d'aquesta temporada. Crec que el Madrid també jugarà amb una, que és una de color negre, per, doncs, pot ser per la coincidència de colors, o pot ser que jugui amb una blanca. Tot això encara no està ben definit. Però sí que tots els equips, quasi la majoria, crec, no sé si hi havia algun equip o altre que no hi volia participar, però jugaran amb aquestes samarretes retro. I en coincidència de colors, doncs, l'equip foraster doncs farà una samarreta retro de segona equipació que tenia. Ara avui dia doncs, veiem que doncs, les camisetes cada equip se'n presenta fins un total de 3, però abans sempre hi havia la camiseta local i la camiseta visitant, com hi havia coincidència de colors. Però si no hi havia coincidència de colors, es continuava jugant amb la samarreta de local. Ara doncs, la cosa ha canviat bastant. Anem als diaris digitals, començant per el Gerió Digital, que ens diu que un incendi afecta de nou la nau de l'antiga fàbrica Simón de Girona. Els bombers han extingit el foc sense ferits en un immoble pendent de recuperació pública. Se n'ha parlat bastant de què s'havia fet aquesta fàbrica, que és ben bé davant de l'Hipercor, bueno, l'Hipercor ara ja és Corte Inglés, i que no és per la primera vegada que es parla d'un incendi, des de que es va deixar l'empresa Simón aquesta fàbrica, i que s'ha parlat de què s'havia de fer en allà. Esperem doncs que aviat puguem conèixer quina és la solució per a aquest edifici. I acabem amb el Girona Notícies, que ens diu Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró es consoliden com a referent en la transformació dels serveis socials. La consellera Mònica Martínez Bravo destaca el model valor humà com a exemple d'innovació social basada en la prevenció i el treball comunitari. Doncs aquesta és la fotografia, la que destaca el Girona Notícies, i amb aquesta notícia baixem la persiana i obrim ja les cosetes, que acabem la setmana amb un refrany. Amb un refrany. Diu, a vegades les coses més petites ocupen el lloc més gran del teu cor. A vegades les coses més petites ocupen el lloc més gran del teu cor. Això va dir Alan Alexander Milne, que va ser un escriptor britànic i creador de Winnie the Pooh. L'Alan A.A. El veurem sempre amb A.A. Milne. Doncs és Alan Alexander. Es diu que arribem al final de la setmana i sovint busquem grans plans o grans recompenses, però la felicitat sol estar en els detalls. Per això, a vegades, les coses més petites ocupen el lloc més gran del teu cor. I dit això, és el moment d'obrir l'ampolla. L'ampolla musical que ens porta la cançó del dia. I aquesta cançó del dia amb diverses cançons, perquè tenim avui hem parlat d'aquest compositor italià com és Nino Rota, que segurament algú dirà ara més aviat no el recordo. Els he posat unes cançons, una selecció de cançons per recordar. Per exemple, aquesta Amacor, que ell en va fer la música d'aquesta pel·lícula. Ara que no ens s'obria, ara a veure si se'ns obre, ara sí, doncs vinga. Thank you. Aquesta és una cançó, ara se'n recorden més. També una de les altres, com és aquesta, d'una altra pel·lícula, La Dolce Vita. I acabem amb la més famosa. No els he dit res. Sonora original, la cançó que s'ha fet, va fer més popular d'aquesta saga de El Padrino. Tota aquesta música que hem escoltat, aquestes pel·lícules amb aquest aire italià, composades per el que avui ha estat el protagonista. Avui hem recordat la figura de Nino Rota.
Esperen lo impossible. Toda esta operación. Se muero.
Soc Tom Cruise i jo també escolto Ui Avui de Ràdio L'Escala.
Usted nunca me ha visto muy furioso.
Esta cinta se autodestruirá dentro de 5 segundos.
I entrem ja de ple a les efemèrides. Anem a saber què passava ara fa 5, ara fa 10 anys en el món mundial i quin dia celebrem avui. Comencem. Ara fa 5 anys... una notícia esportiva. L'Escala és nou líder del grup primer de la primera catalana, després de superar el Tona per 1-0. Escalencs i tonencs, però tenen 17 punts. El conjunt escalenc tanca la primera volta, sent l'equip més golejador i menys golejat. Ja començava a apuntar maneres, estem parlant de l'any 2021, perquè dos anys després arribaria l'ascens a la categoria actual, a tercera catalana. Escoltem com en parlava l'informatiu.
Futbol Club L'Escala és a l'esglaó més alt del grup 1A de la primera catalana després d'aconseguir els 3 punts contra el Tona, que arribava a l'Alt Empordà a ser el líder. El resultat va ser d'1-0, victòria per la mínima. El partit va ser molt entretingut, arribades constantment a les dues àrees, però només una ocasió, en només una, la pilota va entrar a porteria. Va ser al minut 33, quan Ibrahim Ajayush aconseguia batre a Carles Blanquera, exporter del Futbol Club L'Escala. El dorsal 9 pentinava la pilota amb el cap per endreçar la jugada. L'assistència va ser d'Ignasi Massó.
Sí, la veritat és que ha sigut una sorpresa perquè avui ha sigut un dia molt extraordinari, per dir-ho d'alguna manera.
El Tona va marxar trist i amb poc premi, segons el seu entrenador, Ricard Ferrés.
Marxem tristos perquè crec que no hem fet un partit com per marxar d'avui, d'aquí. Però bueno, no hi ha cap altre que demà seguir un altre cop entrenant per guanyar el pròxim partit. Crec que si hem de perdre partits, vull que siguin així, creant sensació de voler remuntar fins a l'últim minut i ser millors que l'Escala en molts moments de partit, per no dir tot.
L'anècdota del partit va ser a la segona part. Va caure un fort xàfec i la pilota no podia gairebé ni circular. Moltes patinades i mala visibilitat. Sepu, entrenador de l'Escala.
Ja als últims minuts la pilota ja costava molt rodar i tot i això, quan pitjor estava el camp, crec que és quan hem tingut les ocasions més clares per poder sentenciar i estar tranquils, però bueno, jo crec que el camp ens ha influït aquestes últimes jugades que ens hem quedat sols amb el porter o 2-1 o aquestes 3 o 4 seguides que hem tingut, i però bueno, mira, ens hem sortit i felicitar l'equip.
I després d'aquesta important victòria que situava l'equip escalent líder del seu grup de primera catalana, anem ara amb una notícia de vi, perquè el Tas de Vins a Cegues ha estat de nou el punt de partida d'una nova edició de la Fira Arrels del Vi. Els sommeliers que hi han participat han destacat una gran anyada, sobretot de vins blancs, de dolços, dels millors de nivell mundial. Això, doncs, És la notícia d'ara fa 10 anys o una de les notícies que escoltarem un fragment de l'informatiu.
Tasta cegues de vins de l'Empordà ha donat el tret de sortida a la novena edició de la Fira Arrels del Vi, que celebrarà el cap de setmana del 14 i 15 de maig a Sant Martí d'Empúries. S'ha fet a la Biblioteca del Jaciment d'Empúries i han participat fins a 18 sommeliers sota la supervisió de l'escalenc Rafael Sabadí, que eren els responsables d'escollir el millor vi blanc, negre i dolç de la darrera collita de la DEO Empordà. Entre els objectius hi ha com a mínim assolir el nombre de visitants d'edicions anteriors, o la fira ha anat creixent.
Sostenir el nombre de visitants, que la gent vingui, que pugui tastar amb la màxima comoditat un màxim de vins i que sigui una miqueta una festa del vi de l'Empordà. Més o menys tenim com a gran millora, gràcies al recolzament de l'Ajuntament de l'Escala, el fet que disposarem d'unes carpes que ens permetrà ordenar molt millor l'espai aquí a Empúries i a Barcelona al Centre Cultural del Born, com l'any passat en un principi mateix format.
Pel que fa als participants, de nou es convidarà un celler de fora de Catalunya.
Aquest any són al voltant de 20 cellers, més un convidat de la Catalunya Nord, vull dir que és una mostra molt representativa perquè és 40% dels vins de la DEO, dels cellers que hi ha a la DEO. I en quant a nombre de vins, doncs jo crec que hi haurà més d'un centenar de vins per tastar.
I pel que fa als vins que entren a concurs, cada any el nivell és superior i s'iguala la qualitat.
Tot això passava ara fa 10 anys i en el món mundial, doncs a l'any 1919, un 10 d'abril, a Mèxic, era assassinat els líders de la revolució, l'Emiliano Zapata. I quin dia celebrem avui? El dia 10 d'abril es commemora el Dia Internacional de la Homeopatia, una data que té com a objectiu donar a conèixer la pràctica de l'homeopatia, la seva història i dels seus principis, així com promoure el diàleg entre diferents maneres d'entendre la salut. Doncs vinga, avui, Dia Mundial de la Homeopatia. I després de conèixer el Dia Mundial d'avui, tanquem ja la carpeta d'efemèrides i obrim la de reversions, aquesta secció que ens porta en Miquel Pagès. Avui, amb una cançó clàssica del grup The Mamas and the Papas, publicada l'any 1965, i que va ser el primer èxit del grup. De quina cançó es tracta? Escoltin, i ara els explicaran.
A Ràdio L'Escala, Reversions, amb Miquel Pagès.
Benvinguts a una nova entrega dels Reversions, el programa on escollim una d'aquelles cançons conegudes pràcticament per a tothom que ha generat un munt de versions. Avui, la protagonista és aquesta. És el California Dreams, un tema escrit per John i Mitchell Phillips l'any 1965, interpretada pel grup estatunidenc de Mamas and the Papas. Es va convertir en un dels himnes més emblemàtics de la dècada dels 60 i un símbol de la contracultura nord-americana. California Dreaming va ser fonamental per definir el so californià i impulsar el folk rock al corrent principal. Amb el temps ha estat versionat per nombrosos artistes, entre ells José Feliciano. El cantant, guitarrista i compositor porto-riqueny és considerat pioner del crossover llatí al mercat anglosaxó i ha destacat per la seva veu tenor expressiva i el virtuosisme a la guitarra. I went for... Una versió prou interessant és la que en van fer The Beach Boys, la banda de rock nord-americana coneguda per les seves harmonies vocals i la seva evocació del somni californià. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day, yeah. I'd be safe and warm. Si voleu escoltar el California Dream en una versió jazz instrumental brutal, molt elegant i diferent, heu d'escoltar aquesta de Wes Montgomery del 1966. Montgomery fou un guitarrista de jazz nord-americà considerat un dels músics més influents de la postguerra. La versió que segueix a continuació potser fa mal a les orelles d'algú, però és que el California Dreaming ha donat per a molt. Benny Benassi, el 2013, la transformava en un tema disco. All the leaves are brown. amb ritme també, però més calmat, ens arriba America, un grup de rock suau i folk rock estatunidenc britànic format el 1970 a Londres. Són coneguts per les seves harmonies vocals, melòdiques i guitarres acústiques. I acabarem aquest programa dedicat al California Dreaming amb una versió suau, fosca i lenta, a càrrec de Sia, una cantant, compositora i productora australiana reconeguda per la seva veu potent, el seu estil pop experimental i l'ús de la imatge pública animàtica amb perruques que li cobreixen el rostre. Fins aquí els reversions d'avui. Us esperem al proper programa. Adéu-siau.
Ràdio L'Escala. Reversions. Amb Miquel Pagès. Ui, avui, amb Joan Brugués.
I arribem al moment cinema, i aquest moment cinema amb Víctor Alexandre. Víctor Alexandre, que sempre ens parla de grans, grans protagonistes en el món del cinema. Avui està dedicat als 150 anys del naixement de Jack London. London va ser l'escriptor nord-americà més venut del seu temps i també portat al cinema. Escoltem el que ens explica. Seguidament, si tenim temps, la cartellera.
Continguts en xarxa.
Sausalito, California. Toda la ciudad se ha reunido para presenciar la botadura de otro barco de la libertad. Hay algo en esta multitud y en este buque que los hace distintos a los demás. Algo que no puede verse, pero que todos los aquí presentes pueden sentir. La presencia de un personaje ausente, pero inmortal, ya que el nombre de esta nave es Jack London. Jamás ha sido ningún barco de la libertad bautizado con un nombre tan acertado. El alma valiente de este gran hombre vuelve a vivir en todos los miembros de su tripulación y otorga a este barco un significado verdadero, puesto que Jack London era algo más que un gran autor, era un americano de verdad. Vivió y escribió para que los demás fueran libres. Libres para leer la verdad. Libres para errar y acertar. Libres para alzar la voz en nombre de la felicidad de los seres humanos. Aventuras de Jack London.
Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tall que ara hem sentit correspon a l'inici de la pel·lícula Aventures de Jack London, basada en el llibre biogràfic que la dona de Jack London, Charmian Kittredge, va escriure sobre ell, portat al cinema l'any 1943 i interpretat per Michael O'Shea en el paper de Jack London, Susan Hayward en el paper de la seva dona i també una joveníssima Virginia Mayo. Avui dediquem aquest Cinema a la xarxa a Jack London perquè enguany es commemora el 150è aniversari del seu naixement. London va tenir una vida molt curta, va morir als 40 anys, però els va aprofitar intensament perquè pocs escriptors han estat tan prolífics com ell en aquest espai de temps. Va escriure una vintena de novel·les, una trentena de contes, tres assaigs, dues memòries i una obra teatral. Ja podeu imaginar el que hauria escrit si hagués viscut 40 anys més. Malgrat això, no va tenir un començament fàcil. 600 editorials i revistes dels Estats Units li van dir que no quan ell va intentar que li publiquessin el seu primer conte. 600. Però ell no va defallir davant la ceguesa dels fins al punt que es va convertir en l'autor nord-americà més venut del seu temps. Jack London havia nascut l'any 1876 a San Francisco, Califòrnia. Va ser criat per la seva mare i el seu padrastre i no es va assabentar de qui era realment el seu pare fins que va ser adult. De fet, qui el va criar de debò va ser una minyona negra amb la qual ell sempre va tenir una relació molt especial. No va passar de l'escola primària, va voltar com un rodamón per tot el país i això li va permetre veure amb els seus ulls algunes bosses socials de degradació humana. Després es va apuntar a la febre de l'or que s'havia despertat al Canadà i va patir tota mena de malures, com per exemple l'escorbut, la malària, la disenteria i també congelacions greus. No és fins l'any 1903, quan té 27 anys, que publica Tres Trameses en una revista. És La crida del bosc, protagonitzada per un gos que es diu Buck i que és potser la seva novel·la més famosa. Per tant, ell anava enviant capítols de la novel·la que s'anaven publicant a poc. La primera traducció al català la va fer Antoni Rovira i Virgili. I aquesta és una escena d'una de les versions que se n'han fet per al cinema. Aquí, l'amo del gos era Charlton Heston.
La misma de siempre.
Vamos.
Ha tenido valor para volver. No busco pelea. He venido en son de paz.
La pelea la ha traído consigo. Ese perro es un animal peligroso. Por lo tanto, hay que destruirlo. Todos aquí conocéis las leyes. Ese perro es un salvaje. Intentó matarme.
Eso es mentira y usted lo sabe.
Tengo pruebas, Thornton. Así que puede elegir. O se larga inmediatamente con su perro y no vuelve a poner los pies aquí, o es juzgado en público delante de estos caballeros.
¿Caballeros?
Hemos visto las pruebas. Ese animal no es un perro de tiro.
Señor, un momento, señor. Oigamos a la defensa.
¿Qué defensa?
Me atacó.
Sí, que alguien vaya a buscar un rifle.
Que haya juicio.
¿Juicio? ¿Creen que voy a permitir que una gentuza como ustedes juzgue al mejor animal que ha venido jamás a este poblacho? Buck solo vale el doble que toda esta partida de borrachos.
Vamos, vamos, señor. No se ponga usted así. No hace falta insultar.
Una pistola. Yo mismo acabaré con él.
Por otra parte, señor, si demuestra que no es un salvaje, ¿podría ser indultado?
qué dice? Buck puede tirar de un trineo con una carga de 250 kilos. O más si hace falta. Y en cualquier momento.
Eso no lo hace ningún perro.
El nuestro sí.
Imposible.
¿Quieres callarte?
Eso es mentira. El veredicto está claro. Acabemos con el perro.
La Selva Blanca, una de les moltes adaptacions cinematogràfiques de la novel·la A la crida del bosc, de Jack London. Una altra va ser l'any 1935, la de William Wellman, protagonitzada per Claire Gable i Loretta Young, i una altra, La crida salvatge, amb l'actor holandès Roger Auer. I la més recent ha estat la de Harrison Ford, l'any 2000. Jack London es va casar dos cops. Però el primer matrimoni va ser breu, només 3 anys, perquè hi havia més amistat que amor. L'amor autèntic de la vida de Jack London va ser l'editora Charmian Kittredge, que va estar amb ell fins que va morir. Tot i les moltes novel·les que va fer, Jack London era més aviat autor de contes. Els contes curts se li donaven molt bé, especialment als que no passaven de les 8.000 paraules. Tot i això, els seus llibres més famosos són La crida del bosc i Ullal blanc, totes dues novel·les ambientades a Alaska. De la primera ja n'hem parlat, i de la segona també existeixen diverses versions cinematogràfiques. Per exemple, Ullal blanc, una producció italiana amb Franco Nero, Bernalici i Fernando Rey. O també, amb el mateix títol, un film nord-americà protagonitzat per Ethan Hawke, Klaus Maria Brandauer i Seymour Cassell. Una altra obra important de Jack London portada al cinema és El llop de mar. Aquesta és la versió del 1997 interpretada per Stacy Keach.
Un tumor en el cerebro puede producir los mismos síntomas, terribles dolores y ataques de ira. El margen de error en el diagnóstico es muy limitado. A medida que avanza la enfermedad, puede surgir parálisis total o parcial, apoplejías y amnesia. Toda una revelación, ¿eh? El cíclope peludo que come hombres vivos tiene libros de verdad. Sorprendente, ¿eh?
Cualquiera puede comprar libros.
Ah, esto va a ser divertido. Me gustan los juegos, las pruebas. Anda, ponme a prueba.
Si cree que es mejor gobernar en el infierno que servir en el cielo, ha malinterpretado a Milton.
Olvídate de Milton y de gobernar. Si piensas que puedes siquiera sobrevivir sin dinero, es que no has leído a Darwin.
Darwin, claro. Le va a la perfección. Que sobrevivan los mejores, la ley del más fuerte.
No es la ley del más fuerte. Yo lo definiría como el imperio de la naturaleza. Allí todo es fuerza y suerte. Cada uno come lo que consigue. Unos se comen a otros. El grande se come al chico, los afortunados comen más y viven más tiempo, pero al final, todos son devorados. No hay esperanza.
¿No tiene razones para intentar cambiar las cosas? Lo siento, pero eso no le hace la vida vacía.
No malgastes tus energías preocupándote por mí. Vas a necesitarlas.
Una de les adaptacions de la novel·la El llop de mar, de Jack London. N'hi ha més, però la més bona de totes és la que Michael Curtis va dirigir el 1941 en blanc i negre amb Edward G. Robinson, Aida Lupino i John Garfield. Jack London era un home que es contradeia tot sovint. Un dia feia un pronunciament i al cap d'un temps deia tot el contrari. Per exemple, va alabar l'escriptor Nietzsche als altars dient «M'ha estimulat més Nietzsche que qualsevol altre escriptor del món». I poc després es va declarar ell mateix enemic intel·lectual de Nietzsche. Els autors que de debò més el van influir van ser Aldous Huxley, Rudyard Kipling i Robert Louis Stevenson. Una altra obra important de Jack London és l'autobiografia anomenada Martin Eden. Al cinema n'ha fet dues adaptacions. Una és El vaixell de la mort, amb Glenn Ford i Claire Trevor, i l'altra, Martin Eden, del 2019, més nova, una producció italo-franco-alemanya amb actors poc coneguts. Com a actor, Jack London va aparèixer en una única pel·lícula, una versió muda del seu llibre El llop de mar, l'any 1913, on feia de mariner. La mort de Jack London no ha estat mai prou clara. Fins i tot hi ha teories sobre un possible suïcidi, però és poc fiable. Els darrers anys tenia dolors molt forts causats per una insuficiència renal i quan va morir els metges van certificar que era fruit de l'urèmia que patia. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que hem dedicat als 150 anys del naixement de Jack London escoltant una bella i preciosa cançó que sintetitza la seva vida. Jack London deia: la funció pròpia de l'home és viure, no existir. No malbarataré els meus dies intentant allargar-los. Aprofitaré el meu temps. Fins la setmana vinent, amics.
Jack and Charmian, uncommonly blessed, felt the earth shake, then rattle and rest. From the valley of the moon they could see to the west the smoke of old San Francisco.
Bé, doncs aquí fins aquí acabem aquest cinema a la xarxa, però tindrem temps ja per escoltar una de les quantes estrenes que ens proposen des de la cartellera.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena Atrapando a un monstruo, una pel·lícula de fantasia protagonitzada per una nena terroritzada pel monstre que viu sota el seu llit. També arriba Incontrolable, una història real sobre un afectat per la síndrome de Tourette. I Buena suerte, pásalo bien, no mueras, és una comèdia de ciència-ficció molt boja.
¿Qué es lo que viste?
Un monstruo. Debajo de mi cama.
¿Y tus padres qué dicen? ¿Se creen lo de los monstruos?
El reconegut actor Mads Mikkelsen interpreta un home intrigant que un dia rep una petició d'ajuda prou sorprenent a Atrapando a un monstruo. La seva veïna, una nena de 8 anys, vol que mati el monstre que hi ha sota el seu llit. Ella pensa que la criatura es va menjar la seva família i aquesta petició posarà en marxa una gran aventura.
Sé que existe.
¿Eso crees?
¿Y tú no?
Tommy, este es John. Quiere hablar contigo sobre el puesto vacante.
Voy a explicarte lo que hago.
Me la agarras con la mano. Madre mía.
Incontrolable explica la història real de John Davidson, diagnosticat amb la síndrome de Tourette als 15 anys i assenyalat com a boig pels seus companys, pels seus espasmes i els insults incontinents. John va lluitar amb una condició que pocs coneixien. Ja de gran, va fer campanya a favor de les persones que patien la mateixa afecció.
¡Que se joda la reina!
Lo siento mucho, lo siento. Perdóneme.
¡Eh! ¡Esto no es un robo! ¡Vengo del futuro! ¡Y todo esto! Va a acabar muy mal.
El film Buena suerte, pásalo bien, no mueras, arrenca una nit a un restaurant ple de gent. Un home amb un detonador hi entra i proclama que ve del futur. És la vegada 117 que retorna amb la mateixa missió. Abans que no s'acabi el temps, ha de reclutar un grup de clients del restaurant per detenir l'imminent apocalipsi de la intel·ligència artificial. El problema és que ho té tot en contra.
No voy a suavizaroslo. Esta noche va a ser rara de cojones.
Bé, ràpidament, abans d'acabar, anem al cinema a Montgrí, cinema de proximitat, que avui hi ha sessió especial del Cine Club Torrellenc en doble projecció. La sessió començarà a les 9 del vespre amb una presentació a càrrec del Gerald Quintana. Es podrà veure les pel·lícules Nova Ona i Sense Alè, la segona, que començarà pel vols de les 11. I la pel·lícula principal és El Último Vikingo, aquesta pel·lícula que es podrà veure demà dissabte a les 7 de la tarda, també el mateix dissabte a 2:15 en versió original subtitulada al català.